Bé, bon dia i ben retrobats a aquesta segona sessió de les lliçons de la càtedra de la nostra estimadíssima Dolors Condom, que ens fa tanta joia de tenir-la aquí entre nosaltres. Avui la lliçó és sobre el diccionari. Si ahir parlàvem de traducció, no es pot fer traducció sense diccionari, o sí, a vegades sí que fem fer traduccions sense diccionari als estudiants i acaba sortint el que surt, oi? Però bé, avui parlarem de, o parlarà ella, del diccionari, perquè és art i part del primer diccionari que tenim de tots els temps, de llatí i català. Aquest diccionari que hem portat aquí per tenir-lo present, perquè el volem veure, encara que el tenim tots a casa i el fem servir, i és més vell que aquest, que és el del despatx. Que no s'ha fet servir, és que el meu despatx no es fa servir gaire, aquest diccionari. Però bé, avui ella parlarà del diccionari i és un enorme plaer tenir a la persona que va ser el director i va ser i és l'ànima d'aquest diccionari, l'Antoni Seva. De fet, Dolors Condom no sabia que l'Antoni Seva seria avui aquí, és a dir, que s'han portat una sorpresa agradabilíssima, i tots vosaltres, suposo que també. Ahir l'Antoni Seva va ser una de les persones més mencionades en aquesta sala, perquè vam estar veient unes traduccions de Catul, us recordeu que ella mateixa, la Dolors Condom, havia triat, perquè l'Antoni Seva també és el traductor de Catul a la Fundació Bernat Metge, esclar, i a l'edició de Quaderns Crema. És a dir, que estem molt contents que hagi pogut venir avui en aquesta sessió sobre el diccionari. Aquest diccionari és una joia verdadera, sí, perquè el fet que en català no hi hagués encara cap diccionari de llatí català el converteix en aquesta peça única i irrepetible. De fet, aquest diccionari es va fer ex novo, no hi havia cap model en català que es fes servir. Ella ja us en parlarà del mètode i la manera com es feia aquest diccionari. Volia llegir només a les persones que, no sé si vostè ho dirà o no, el director, l'Antoni Seva, i els redactors van ser Dolors Condom i Gratacós, Antoni Peris i Joan, Antoni Seva i Linares, Josep Maria Tatger i Muntanya, Carme Bosch i Joan, Josep Granados i Serrat. I aquest diccionari va sortir l'any 1993. Aquest any celebrem els 20 anys de l'homenatge a la professora Dolors Condom, perquè era el 92 que li van fer l'homenatge, encara que ella es va jubilar el 91, però l'any que ve se celebraran els 20 anys de l'existència d'aquest diccionari. Ja és major d'edat, aquest diccionari. Per tant, ja fa la seva vida independentment dels seus pares. I em penso que ja no volia dir res més. Moltes gràcies a tots per ser aquí i escoltarem amb l'orella plaent i ben atenta a la lliçó de Dolors Condom.
Poca cosa diré en aquest inici, perquè ella ja ho ha dit tot. Parlarem o parlaré, ja m'agrada dir parlarem, perquè després tindrem una mica de canvi d'impressions i per tant serem més d'un el que participarà. Per tant, el que jo pugui dir ara de començar sobre el diccionari, ja ho ha dit ella, i anirem el que diem per feina i començaré a donar la lliçó. A mi em fa una certa gràcia parlar de lliçons, perquè evidentment em recorda, doncs, els meus anys, els molts anys de professora, com vosaltres, d'ensenyament mitjà, i que el que fèiem era explicar lliçons moltes vegades. De manera que explicaré la lliçó, i serà una lliçó que de fet tindrà com a centre el diccionari, encara que potser hi hagi alguna potser exagerada referència personal que no pot deixar d'existir en un treball d'una obra que ens va portar molta feina i que ens va ser molt agradable i que ha tingut després, jo suposo, una bona acollida. Bé, començo doncs la lliçó i si m'ho permeteu, primer faré un petit repàs, una breu història de la lexicografia. De fet, el diccionari l'hem de situar en aquest àmbit de la lexicografia, doncs serà bo que en parlem una miqueta al començar. La idea d'aprendre per objecte d'estudi els fets del llenguatge podem fer-la remuntar a l'escola de gramàtica formada al voltant del famós Museu d'Alexandria a partir del segle IV abans de Crist sota la protecció dels Ptolemeus. Aquests gramàtics es preocupaven sobretot d'establir el veritable text de les obres literàries antigues i en particular el text dels poemes homèrics. Feien el catàleg dels mots de les glossei o mots dialectals que figuraven a l'Ilíada i a l'Odissea, tot fent-ne la recerca corresponent. S'interessaven pel sentit dels mots rars en els textos d'Homer i la investigació es va estendre també a la llengua llatina. En aquest sentit, sembla que el primer que s'hi dedicà va ser el gramàtic i erudit Quirrius Flaccus, del segle I abans i després de Crist, autor del llibre De Verborum Significatione, avui perdut malauradament, però que es pot conèixer i es pot seguir una mica la seva trajectòria i el seu contingut per un resum de Pompeius Festus del segle II després de Crist. Cal citar també sobre l'interès per la llengua Barró amb el seu llibre De Lingua Latina i cal fer esment encara que més tard de Sant Isidor de Sevilla, segle VI després de Crist, autor de les etimologies que en 20 llibres s'estudien arts i ciències i especialment les etimologies dels mots i referències lexicogràfiques. La tradició lexicogràfica es manté al llarg de l'edat mitjana i així en donen compte diferents glossaris. En tenim notícia en els 7 volums del Corpus Glossariorum Latinorum de Goetz o en els 5 volums dels glossaris Glossària Latina dels anys 1926-1931. Pensem també en la publicació des de 1900 del Thesaurus Linguae Latinae i en els nombrosos vocabularis i lèxics específics. No puc deixar de citar aquí el Glossarium Mediae Latinitatis Catalonicae, en curs encara de publicació, s'inicià als anys 60. Diccionari o glossari en el que jo vaig intervenir i amb molt de gust i amb un record que en tinc entranyable. Conté els neologismes i innovacions semàntiques pròpies del llatí medieval o procedents del romànic coetani. Hi vaig participar en els primers fascicles i va ser una experiència inoblidable. En parlaré, en tot cas, encara que breument, una mica més endavant. En el pròleg del diccionari més recent, el diccionari llatí-català, ja es fa constar que els glossaris i vocabularis medievals pretenien només aclarir amb els termes catalans corresponents el significat dels mots i de les frases del llatí. la llengua de cultura. És així, per exemple, com durant el Renaixement hem de parlar de l'adaptació del Lexicon de Nebrija per Gabriel Bussa i del Thesaurus Puerilis d'Onofre Pou. Van fer pas més endavant a diccionaris trilingües, com es posa de manifest amb els diccionaris de Fèlix Amat i de Pere Labèrnia. No podem dubtar del valor d'aquests diccionaris per a la lexicografia i per la història de la llengua catalana, però no tant per a la llatina. Si acudim al llibre de Germà Colón i de Madeu Soberanes, Panorama de la lexicografia catalana de les glosses medievals a Pompeu Fabra, trobarem citats i descrits els materials lexicogràfics de què es disposava a partir del segle XIV i en què el llatí i el català anaven aparellats. Heus aquí una relació des del segle XIV. Segle XIV, podem citar el glossari latino-català publicat l'any 1924. Segles XIV-XV, glossari llatí-català, manuscrit de Ripoll i actualment a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Segle XV, el Comprehensorium de Joanes, diccionari llatí més antic publicat als Països Catalans. Segle XVI, Liber Elegantiarum, llatí català, llibre Elegantiarum, obra de Joan Esteve. Adaptacions del diccionari Nebrija, més o menys ja ho he anunciat. Thesaurus Puerilis d'Onofre Pou del 1575. El Dictionarium de Pere Torra en el segle XVII. El Gasophylacium Catalano-Latino de la Cavalleria, també segle XVII. El segle XVIII, Vocabulari llatí-català de Pere Màrtir Anglès. I segle XIX, un segle fecund en la confecció de diccionaris, el Diccionari Català-Castellà-Llatí d'Esteve Bellvitges, el Diccionari Labèrnia Català-Castellà-Llatí i el Diccionari Català-Castellà-Francès, que sembla que és anònim, almenys jo no en tinc aquí una notícia. Bé, vista aquesta petita introducció sobre lexicografia i sobre diccionaris o glossaris existents abans d'arribar al que podem dir-ne nostre diccionari, ja puc parlar, deia, sobre el nostre diccionari i explicar-vos una mica la seva gestació. Volia, abans de res, i ja m'ha passat per alt citar-ho abans, que és un goig tenir avui aquí el professor Antoni Seva, que va ser l'ànima d'aquest diccionari, va ser el director, un gran director, i com el citaré ja potser en alguna altra ocasió, veureu que sense ell no haguéssim pogut tirar endavant aquest instrument que tenim sovint al costat nostre a la taula per consultar allò que ens convé. Benvingut, professor Antoni Seva. La idea de fer un diccionari llatí-català va sorgir d'un grup de professors de llatí i grec que l'any 1978 va intervenir en el curs d'estiu organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats per tal de la democratització i catalanització del batxillerat. En el curs aquest d'estiu es van presentar diferents comunicacions sobre la llengua i cultura clàssiques i la seva relació amb la llengua i cultura catalanes. En aquest sentit, es van impartir a la Universitat Autònoma de Barcelona diferents lliçons destinades sobretot a professors de secundària. Això, dic, era l'any 1978. Recordo que jo vaig tenir-hi una intervenció i en aquella ocasió vaig parlar dels textos llatins que fan referència a Empúries i vaig comentar unes diapositives corresponents. Vaig fer també una classe sobre l'interès i l'aportació de la llengua llatina respecte a alguns aspectes de l'ortografia catalana, la justificació d'una L geminada, de la S simple o doble, dels grups MP, CT, PT, etc. Vaig entrar també en algun aspecte de la projecció d'alguns autors llatins en la nostra literatura. Recordo, per exemple, la meva intervenció en un treball sobre la traducció de Sèneca d'Antoni Canals. En aquells moments dels anys 70, pel que fa a la llengua catalana, en certa manera, però amb dificultat, s'havia superat l'etapa postfranquista i l'any 1972, si no ho recordo malament, va sortir a la Universitat Autònoma de Barcelona la primera promoció de llicenciats en filologia catalana. En deien llicenciats en filosofia i lletres, especialitats romàniques, subespecialitat català. Antoni Comas, de grata memòria, podem recordar que fou el primer catedràtic de llengua i literatura catalana de la Universitat de Barcelona l'any 1965. A la Universitat Autònoma hi ha, aleshores, la creació de les primeres càtedres de català, l'any 1971, i el 1979 surten a oposició les primeres càtedres de llengua catalana a l'ensenyament secundari. Abans es convocaren les oposicions d'agregats. Jo i també el mateix Antoni Seva vam formar part del tribunal d'aquelles primeres oposicions. No hi havia aleshores cap professor, naturalment, de llengua catalana, professor titular, i els tribunals els van constituir sobretot en professors de llengües clàssiques. Per això vam intervenir en aquesta primera. Jo hi vaig ser-hi com a suplent, de manera que no vaig tenir-hi activitat, però sí que va constar en el butlletí. Bé, de fet, hem de dir que seria al voltant de l'any 1977 quan arrencaria pròpiament l'ensenyament del català. I estic dient tot això per la situació que va poder-hi tenir el diccionari llatí-català, que és com l'anomenem. Aleshores vam pensar que calia insistir en la democratització i catalanització del batxillerat. Pensàvem, coneixíem el nou pla d'estudis del BUP, nous llibres de text, normalització lingüística dels centres, possibilitat de manuals en català i la conveniència de disposar d'un diccionari llatí-català. Fer el diccionari era aleshores la tasca més agosarada i ens hi vam implicar 5 dels professors que interveníem en l'escola d'estiu de l'Autònoma: Joan Castellanos, Carme Laura Gil, Dolors Condom, Antoni Seva i Antoni Peris. A tots 5 ens movia un mateix interès: disposar d'una eina de treball que fos útil per a l'estudiant avançat i l'estudiós dels autors llatins, tenint en compte el lèxic de llatí clàssic, arcaic i tardà. Volíem un diccionari que en algun aspecte s'apropés al conegut espès i també al gafiot, i amb menys propietat el diccionari Lewis Short a Oxford, o Oxford Petit, com li anomenava. Calia fer proves, calia fer comparacions, calia fer cas dels parers dels amics i dels entesos, calia organitzar reunions de treball, comptar amb les imposicions de l'editorial que s'hauria de fer càrrec de la publicació i altres qüestions que es podrien presentar. No disposàvem aleshores de les noves tecnologies i no ens faltarien problemes i dificultats, però no podíem fer-nos enrere. Ja estava decidit. Faríem, fos com fos, un diccionari llatí-català. Abans de parlar amb cap editorial, vam redactar un projecte amb els nostres propòsits distribuïts en 10 apartats. Aquests 10 apartats, resumeixo, són: basar-se en alguns diccionaris existents i coneguts, per exemple, el Gafiot i l'Espès, eren els diccionaris que aleshores teníem a mà i que tots coneixíem i usàvem. No podíem limitar-nos en cada article a donar simples equivalències catalanes. Caldria afegir exemples, construccions, modismes, etc. Calia atendre el llatí clàssic i, en segon terme, l'arcaic i tardà, però no el llatí medieval. Seguir en la redacció les directrius de la Gran Enciclopèdia Catalana. Possibilitat de variants dialectals. Bé, aquí he de recordar que aquesta possibilitat de dialectalismes o de formacions variants ho va suggerir Maria Àngels Anglada, que sempre ens agrada recordar-la. Ella no va intervenir d'una manera directa en la confecció del diccionari, però en va seguir tot el procés i va ser una de les persones que ens va donar coratge, que ens va animar més perquè féssim o intervinguéssim en aquesta, la confecció del diccionari. Ella, doncs, va ser una de les que va suggerir que hi poséssim en el diccionari, quan fos el moment, aquestes variants dialectals. Sembla que potser no vam tenir massa ocasió d'utilitzar, per exemple, alot en lloc de dir bailet o de dir noi, o dir granera en lloc de dir escombra. No ho sé, no he comprovat si exactament vàrem acceptar aquest suggeriment de la Maria Àngels. Bé, després, en aquests apartats, tinc assenyalada aquí la notació de la quantitat vocàlica a efectes mètrico-prosòdics. Això havia de tenir-se en compte en el diccionari. Accepcions i ordenació semàntica. Etimologia, observacions, algunes derivacions. Oferir als alumnes dels primers cursos de llatí un vocabulari elemental. I l'últim apartat d'aquest projecte, possibilitat d'afegir més endavant un vocabulari català-llatí. Això, que jo sàpiga, no s'ha pogut fer o no s'ha fet, un vocabulari català-llatí. Aquest projecte, contingut en 3 folis mecanografiats, el vam redactar el gener de 1981. Caldrà fer-hi modificacions. Era òbvia la conveniència de poder comptar aviat amb un editorial que es fes càrrec de tirar endavant el nostre projecte. van ser necessàries algunes consultes i calibrar-ne l'abast de les exigències i dels possibles resultats. El primer contacte va ser, si no ho recordo malament, amb l'editorial Curial. I, curiosament també, i no sorprenentment, sinó amb molt de grat, va ser Maria Àngels Anglada qui ens hi va posar en contacte. Ella tenia molt bona relació amb l'editorial Curial perquè feia poc hi havia publicat aquelles famoses memòries d'un pagès del segle XVIII i, per tant, hi estava molt introduïda i ella doncs, ens va portar a parlar amb el senyor Max Kanner, em sembla que n'era aleshores el director. Bé, vàrem fer aquest pas a través de la Maria Àngels, però malgrat l'interès que l'editorial tenia, no van poder acceptar la comesa. I crec recordar que fou la mateixa editorial Curial la que ens derivà vers l'editorial Enciclopèdia Catalana i després d'algunes gestions hi vam segellar el compromís. El nostre diccionari s'inclouria a la secció Diccionaris de l'Enciclopèdia. Bé, poder m'he quedat una miqueta curta en el sentit d'haver intervingut només en dues editorials. Van ser més contactes amb altres editorials, algunes amb molt d'interès per poder dir que havia sortit dels seus tallers un diccionari llatí-català, però que hi havia un problema econòmic i problemes de gestió que no ho permetien. De manera que em sembla que només puc citar com a més segurs l'editorial Curial i l'editorial de l'Enciclopèdia Catalana. Dos mesos després de presentat el projecte, es disposen diferents pactes de tipus administratiu i de gestió, propietat del text, venda, formalitats d'edició, reimpressió, possibilitat d'ajuts econòmics, etc. Cal distribuir la feina i establir un calendari. Es pensa en dues fases d'un any de durada cadascuna. Es reparteixen equitativament les lletres entre els 5 primers promotors, dels quals no entra en el repartiment Joan Castellanos, perquè havia d'atendre altres tasques no menys meritòries. Reunions freqüents entre nosaltres i també amb representants de l'editorial. Decidim nomenar un director i fem confiança al professor Antoni Seva. Regna entre tots molt bona harmonia, però hi ha més feina de la que ens pensàvem i reclamem més col·laboradors. S'incorporen Maria Àngela Vilallonga, Josep Maria Tatger, Maria Josep Valeri, Josep Cullerès, Carme Bosch i més tard Pere Villalba. Per raons d'altres feines, alguns van haver de deixar també la col·laboració i van restar-hi només dels nous vinguts, Carme Bosch i Josep Maria Tatger. En aquell moment també hi havia Carme Laura Gil, però Carme Laura Gil molt aviat va haver de deixar la tasca del diccionari per raons de la seva implicació en la vida política de Catalunya. L'any 1993, més tard del que havíem previst i que volíem, es publicà el diccionari i els redactors, potser no cal que els repeteixi, són els que ha llegit ja la Maria Àngela Vilallonga. Torno a repetir que el director en va ser Antoni Seva. Per a començar a redactar els articles del diccionari, establim unes normes provisionals bàsiques i més endavant Antoni Seba, com a director, va redactar les normes definitives que es desenvolupen en 32 pàgines mecanografiades i que a grans trets i en 11 apartats fan referències sobretot a la selecció d'entrades, disposició dels articles, exemples i cites, notació mètrica, tipus de lletra, etc. Bé, no entraré ara en explicacions, potser quan en el moment de la taula rodona surti alguna cosa d'aquestes. He portat, sí, aquestes normes definitives amb 32 pàgines mecanografiades. Com a exemples de selecció d'entrades, vam establir que acceptéssim el lèxic dels autors més importants, eliminar alguns tecnicismes no clàssics, mirar amb cert compte els mots grollers, els antropònims seguits d'una breu notícia, formes de comparatius i superlatius irregulars, formes de perfet, homonímia en els mots propis, el cas d'Arsinoe, per exemple, nom de dona i nom de ciutat, establir fins a 3 excepcions, preocupar-nos també de l'etimologia, si calia. En fi, el diccionari suposava molta feina, molta activitat. Des del començament vam tenir clar que el nostre diccionari seria d'extensió mitjana i per indicar un punt de referència és que seria una mica més extens que l'espès. Havia de quedar clar, però, que no seria un espès català. Tindríem, evidentment, presents sempre els diccionaris següents, si bé, eventualment, podríem recórrer a altres fonts. Aquests diccionaris que tindríem presents i que continuem tenint-nos encara presents són el Gafiot, tinc aquí les dades més precises, el Diccionari Illustré Latin Francès de l'any 1934, el Diccionari Lewis Short, l'Arnoux Mellet i, naturalment, ja ho hem dit, l'Espès també, encara que no volíem que fos un espès català el nostre diccionari. Per a qüestions de llengua catalana vam establir que acudiríem al Diccionari General de Pompeu Fabra, al Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana i els diccionaris de Coromines. Per a comprovació de textos llatins ens serien útils els textos de la Fundació Bernat Metge i altres edicions solvents. A través de les cartes i comunicats de les freqüents reunions de treball es pot seguir el llarg procés de l'elaboració del diccionari i l'entusiasme amb què cadascun dels redactors complia la seva tasca. Conservo alguns escrits que Antoni Seba, com a director, ens enviava. No em puc estar de fer-ne conèixer algun. Quan ja s'havia iniciat el treball de redacció, per exemple, Antoni Seba, en un escrit que conservo, ens diu: «La part revisada em sembla un treball valuós». Això ens donava molt ànim. I destacaria dues qualitats importants. Una, si constata una consulta assídua dels textos, cosa que garanteix un resultat de primera mà. Dos, traduccions excel·lents, que ultra el valor en si representen una bona eina pedagògica. Només hi ha un problema realment greu per les seves conseqüències, on no ens és possible de fer concessions. Es tracta de l'extensió. La meva feina, diu Antoni Seva, ha consistit més que res a concentrar, retallar i a vegades completar breument algun detall. Certament, la feina era dura, però engrescadora. El goig de les primeres galerades ens encoratjava a tirar endavant, dins del que el mateix Seva denominava germanor filològica. Treballava, bé cert, amb germanor, bona entesa i cordialitat, com es manifesta, per exemple, en un escrit del director que sota el títol Enciclica properante grado ens va trametre, tot fent conèixer la situació del nostre treball. En l'exposició hi va fer ús del llatí i del català cancelleresc, de manera que hi parlava del Collegium Conscriventium, del servei dels tabelari, del Proculoquens Filum, suposa que volia dir el telèfon, o del pla d'acció amb la denominació d'Ordo Rei Gerendae i amb el comiat simpàtic del Salutem Plurima i l'atorgament de la indulgència plenària als germans en la filologia, que la legió dels savis i el cor dels erudits vulguin acollir-nos en llur sí. Amén. Bé, Antoni Seva, m'ha agradat potser reflectir aquí aquestes paraules amables, sinceres, i que jo crec que ens fa conèixer molt bé aquella cordialitat en què vam treballar, malgrat les dificultats en què ens vàrem trobar. Bé, deixo de banda comentar els apartats que el nostre diccionari recull en l'índex de les pàgines inicials. Únicament faré un breu resum del seu contingut. Pròleg, naturalment, nota editorial, introducció, característiques del diccionari, selecció i tractament del lèxic, instruccions per a l'ús del diccionari, enunciats, excepcions, etimologies, irregularitats, abreviatures, sigles d'autors. Avui, quan repasso aquestes particularitats, em sorprèn gairebé pensar com és que vam poder arribar a fer aquest diccionari, perquè d'activitats diverses n'hi havia moltes. L'etapa final que va cloure la coronació del diccionari va ser per a mi bastant dura. Em vaig encarregar de llegir tots els articles que donàvem com a definitius, però que podien requerir encara alguna esmena. D'aquesta etapa voldria destacar-ne quelcom curiós, motivat per una confusió o mala lectura de vocables catalans en la traducció dels exemples. I tenia a veure, sens dubte, una lectura o interpretació errònia d'algunes lletres, cosa que era fàcil que passés en textos que s'havien redactat i transcrits a mà. Així, per exemple, hi vaig trobar pont per port, riu per viu, eròtic per exòtic, botó per botí, per indicar en lloc de per perjudicar, amant de la casa per amant de la carn, i curiosament un cal que doni per cal que doni, tot seguit, que és l'adjectiu calcedonius que apareix ja en el diccionari, però que es va interpretar per un cal que doni. Bé, i així més d'un centenar. Curiosament ho tinc guardat i fa certa gràcia aquests errors, que són molt fàcils de que passi, sobretot amb això que he dit, d'escriure a mà. confondre una E per una O és molt fàcil, o una R per una S també, etc. Bé, del diccionari naturalment podem dir-ne moltes coses. Aquí tinc anotat unes particularitats del cas de paraules que van acompanyades d'explicació, que són moltes, o sigui, paraules que d'una manera directa no sabríem exactament què volen dir, necessiten una seva explicació. Recordo, o tinc anotat aquí, un clavàrium, traduït per clavari, i l'explicació, assignació donada als soldats per a renovar els claus de llur calçat. O coptoplacenta, traduït naturalment igual, coptoplacenta o placenta, una mena de pastís molt dur. O un parapecchium, traduït parapecchi, que és un mantell amb una banda de porpra a cada costat portat per les dones. Bé, són noms d'objectes, d'institucions, de càrrecs, de vestimenta, que ens van donar certs maldecaps per veure si havíem de traduir-los o deixar-los exactament igual com el terme llatí, o si havíem de catalanitzar-ho. Tenim el cas, això, quan vàrem treballar sobre el Burkhard, sobre el Liber Notarum de Burkhard, que ens vam trobar doncs amb una sèrie de termes llatins que no tenien una traducció exacta al català, perquè es tractava d'objectes, o es tractava de situacions, o es tractava de celebracions de la cúria vaticana, que no sabíem si podíem acceptar-ho o no de la manera en què es deia en el text llatí que teníem. Aquí tinc anotat una crocota, que vam traduir igual crocota, que era una mena de mantell. Bé, veig que en Lluís deu tenir anotats i ens en parlarà, si no ara, doncs més tard. Bé, fent el diccionari vam aprendre moltíssimes coses. Per exemple, mots catalans poc coneguts. Potser sóc jo, que no els conec prou, però tinc anotats aquí terquim, que és una mena de llot, malguany, pedrolí, galdiró, llitotxo, manovell, endergues, etc. També a vegades ens sentíem atrets per escriure mots en català, pensant-nos que eren catalans i que de fet no ho eren. Si després consultaven el diccionari català, veiem que en català no s'utilitzaven. Que és el cas, per exemple, de màstil. Jo sempre havia pensat que màstil doncs era correcte quan parlàvem d'una nau, doncs ara últimament no ho he mirat, però aleshores en el diccionari català no hi figurava. O, per exemple, el verb tensar, o garantitzar, ha de ser garantir. O paulatinament, sorprèn, però almenys quan fèiem el diccionari, paulatinament, que a vegades ho havíem de fer així, no el trobàvem registrat en els diccionaris normatius. Bé, després tinc anotada també alguna qüestió d'etimologia. No sé com anem de temps. Anem bé, no? Sí. Bé, potser abans de fer un comentari d'aquells fulls que ja se us han passat, potser seria bo que fes una mica de referència d'uns diccionaris del mitjan segle XIX que tinc a casa i que no puc dir que m'hagin servit mai de res, perquè amb una lletra petitíssima amb una lletra i tot molt enganxat, que és gairebé impossible llegir-ho. El que sí m'he adonat en aquests tres o quatre diccionaris que tinc és que gairebé tots són posats en marxa, són treballats o són editats per més d'una persona, a vegades tres o quatre, i ho diuen prou bé. Tinc, per exemple, un compendium latino-hispanum de Petrus de Sales, amb paraules sagrades i hebraiques, de Joannis Ludovicus de la Cerda, amb col·laboració de Josep Carrasco, exprofessor de Filosofia i Sagrada Teologia a la Universitat Lul·liana de Mallorca. Està editat a Barcelona. I el guardo amb molta estima perquè hi consta que fou propietat de Francesc Xavier Llorenç i Barba, professor de la Universitat de Barcelona, filòsof i persona molt destacada. I figura, com he dit, la seva signatura, però gairebé és il·legible, o sigui, una lletra petitíssima. També tinc aquest Nuevo Valbuena, un diccionari latino-espanyol formado sobre el de don Manuel Valbuena, con muchos aumentos, correcciones y mejoras, por don Vicente Salvá, novena edició. París, llibreria de Garnier. És de l'any 1854. Hi ha un pròleg llarguíssim, però sóc incapaç de llegir-ho. Tesaurus hispano-latino, utriusque lingue, verbis et frasibus abundans, a Petro de Sales, et Valeriano Requejo, editio novissima, i, curiosament, és editat a Girona, Gerundae, Supraelo Vincenti Oliva, any 1843. És castellà-llatí i al final noms de ciutat, rius, muntanyes, illes, fonts, recollits separadament, i amb sort es pot llegir bastant bé. A la primera pàgina, cosa una mica curiosa, i això em recorda una mica els meus temps d'estudiants, perquè més o menys fèiem una cosa semblant, però el propietari d'aquest diccionari tenia por que es perdés, li devia tenir molta estima, i a la contraportada em fa certa gràcia llegir el que hi escriu. Diu així: si este diccionario se pierde, como puede suceder, suplico al que lo halle si me lo quiere volver. Si quiere saber mi nombre, aquí lo quiero poner, para que quien lo encuentre sepa a quién lo ha de volver. Gregorio me llaman por nombre para la Virgen servir, y Busquet para sobrenombre para con Cristo morir. Hallador sacro y prudente, no, sabio y prudente, que este libro leerás, busca y rebusca mi nombre, que aquí lo encontrarás. Si te viene el pensamiento de querérmelo pillar, bien te puedes acordar del séptimo mandamiento. Bé, i l'autor signa Gregorius Busquet, escripsi. Bé, una cosa semblant, alguns de vosaltres potser també ho heu sentit o heu sentit els familiars, doncs fèiem o escrivíem en els llibres, doncs ja com una cosa normal per cas que es perdés. No ho dèiem exactament igual, però sí semblant. Bé, a veure, ara si voleu podríem fer un petit comentari d'aquest full que ja us han donat, d'un full del diccionari, simplement perquè, en fi, veieu o materialitzem més això que ja he dit de les dificultats que teníem perquè no teníem les noves tecnologies i havíem d'escriure a mà o a màquina també. Bé, a les normes teníem assenyalades ja les diferents formes en què havíem de distingir les entrades, les explicacions, les normes a què s'ajustava el text. Aquí també una mica l'atzar vaig triar aquest de Cúria que amb molt d'encert la Lina Vilamitjana ha pogut repetir traient-lo del text que jo vaig escriure a mà. El cas de Decúria. Decúria, ja assenyalàvem, i això ja és una norma, amb negreta, evidentment, l'entrada de Cúria. Aquest origen ja, també el vam establir amb el sentit de originàriament grup de 10 soldats de cavalleria comandats pel Decurió. Bé, ja veiem que encara que és una paraula bastant fàcil de recordar, conservem la mateixa forma llatina, un terme d'aquells que podríem dir tecnicismes que els hem de deixar igual en les traduccions. Bé, hi ha el problema de l'ús de punts, de claudàtors, de parèntesi. Bé, aquí doncs vam resoldre això que veieu subratllat del judicum o el servorum subratllat perquè això havia d'anar en cursiva. Bé, no, em sembla que no cal potser que ho expliqui perquè ja són normes establertes dins de la tipografia i aquestes normes no les vam posar nosaltres sinó que les vam seguir, poder les vam modificar alguna, però en general vam seguir el que ja estava establert. Bé, fixeu-vos aquí també la manera en què vam introduir per al diccionari l'etimologia, després d'aquelles dues barres, aquell signe que no sé exactament com se'n diu, un triangulet si voleu, doncs per entrar en l'etimologia o la relació que podia tenir amb una altra paraula. També en el cas, per exemple, del segon element de Curialis, que s'assenyala que és un adjectiu, doncs s'afegeix que és tardà. Això també sembla que va ser ben acollit pel fet que a vegades em diu aquesta paraula no la trobo perquè hi ha diccionaris que són de recollides paraules de llatí tardà i no els hi posen, no les posen perquè tenen poca expansió, perquè tenen poc ús. Però en fi, nosaltres vàrem posar aquesta distinció. Bé, després també veureu el cas de la homonímia, aquest de Curio i de Curio 1 i de Curio 2. Bé, també està assenyalat en la forma en què ho assenyalen tots els llibres que dediquen a la terminologia de la impremta. Sembla que potser no cal que comenti res més, només perquè veieu que així com aquesta és una simple pàgina del diccionari, doncs totes les pàgines del diccionari van passar per ser escrites a mà o bé a màquina. Jo recordo que vaig utilitzar, sí, una màquina d'escriure elèctrica, però és clar, no té comparació amb el que es podria utilitzar avui. Bé, si us sembla, parlarem també una mica de l'ús del diccionari. Alguns en són partidaris i altres no. Nosaltres hem de dir que sí. A veure, no sé si tinc aquí. Perdoneu que la meva memòria ja... Ciceró deia memòria minuitur nisiam exerques. Jo sempre penso que no estic d'acord amb Ciceró perquè jo l'exerceixo, la memòria, però minuitur aquest que diu sí que em passa, de manera que necessito ajuda. De manera que parlarem una mica de l'ús del diccionari, una cosa molt breu, i ho llegiré també. Després, si voleu, podem fer el comentari. El diccionari és un instrument molt útil en l'estudi del llatí, però per als estudiants resulta un llibre de maneig bastant difícil. Quan han trobat la paraula llatina, la veuen, la distingeixen, però no la veuen, perquè no tenen prou paciència per posar-hi l'atenció deguda. Hi ha professors que defensen la seva supressió i diuen que exerceix sobre els alumnes uns pèssims resultats. Això ocorre si es posa a mans dels alumnes massa aviat i sense una informació prèvia. Els estudiants, per raó de la seva edat i per falta de coneixements semàntics i estilístics, no tenen suficient criteri per escollir l'accepció adequada de les diverses que el diccionari ofereix. Sovint, per comoditat, trien la primera accepció, que moltes vegades no convé al context, o bé, corrent un cert risc, en trien una altra, que no és la que interessa. Això provoca un cert desànim i un cert pessimisme en veure que les hores que s'han passat davant del diccionari resulten infructuoses i es troben davant la impossibilitat de dominar la llengua original, en aquest cas el llatí. Quan l'estudiant no pot discernir els diversos significats d'una paraula ni pot trobar alguna idea pròxima, sol expressar-se amb certa inexactitud i de forma poc clara, de manera que el text que tradueix no té gairebé sentit. Ahir parlàvem d'aquella serena acceptació de l'absurd del nen que ha fet una traducció de llatí i està molt content, i diuen al pare que ha fet una traducció molt bona, que està molt bé, i el pare vol llegir-la, vol veure-la i troba que no entén res. I diu, fill meu, això no s'entén. I dius que ho has fet molt bé. Oh, pare, és que és llatí, és traducció de llatí. Bé, doncs això és el que passa en alguna ocasió. Aleshores arriba a entendre quin és el significat exacte de la paraula en el cas concret que té davant, i així les hores passades en la consulta del diccionari no li resulten, he dit, infructuoses. No obstant això, cal que l'ús del diccionari s'iniciï sota la metòdica direcció del professor. Aquest li mostrarà la conveniència de llegir el pròleg i les instruccions i de fixar-se en els signes i tipus de lletra i abreviatures. Pel que fa a l'agilitat de l'alfabetització, cal recomanar als alumnes que no s'entretinguin en anar passant fulls i mirant paraula per paraula fins a arribar a la que interessa. Cal que posin atenció a les lletres que ressalten en l'encapçalament de cada pàgina i que contenen les inicials de la primera i de l'última paraula que s'hi troba. S'estalviaran temps i el maneig del diccionari serà més grat. Cal tenir en compte la presència de sinònims i la fraseologia i les observacions, que això moltes vegades passa per alt als nostres alumnes. El diccionari no és un mitjà d'amplificar l'èxit, sinó un instrument d'ajuda en la composició i traducció. Bé, aquí acabo això de l'ús del diccionari, que després a la taula rodona podem fer-ne algun comentari. Si us sembla, ho deixem aquí. M'agradaria abans d'acabar, però potser ho faríem després, i ja ho he insinuat al començament, la meva intervenció en el diccionari, que més que diccionari li diem glossari, el Glossarium Mediae Latinitatis Catalonia, parlar-ne ja una miqueta, perquè també pot entrar dins d'aquesta denominació que hem dit de diccionari. En podem parlar després potser una mica, perquè ara no sé si resulta tard. Podem? Sí? No, no. Tenim temps. No. Sí, podem fer-ho ara, si us sembla. Bé, a veure, jo no sé si puc dir que va ser l'obra de la meva vida, aquest Glossarium Mediae Latinitatis Catalonia, però sí que en la meva vida va significar moltíssim, perquè va ser el meu primer treball de recerca i, d'altra banda, el meu primer treball de contacte amb persones que després han estat molt estimades i molt reconegudes en el seu saber. Va ser un treball gairebé d'entrada d'immediat després d'acabar la carrera. Jo vaig acabar la carrera l'any 1951 i aleshores jo diria que va ser una sort que el doctor Marià Bassols de Climent, que és catedràtic de llatí de la universitat, em demanés si volia formar part dels ajudants de classes pràctiques en la seva càtedra i, a més, treballar en qüestions de llatí medieval. Bé, això ho vaig acceptar i, a partir d'aleshores, el meu interès per la recerca va anar augmentant, i especialment la recerca en qüestions de lèxic. O sigui que la lexicografia m'ha agradat sempre, i els que heu llegit algun dels meus treballs haureu vist que més aviat els inclino aquests treballs envers aquesta meva afició. Bé, aquest Glossarium Mediae Latinitatis Catalonia és, no sé si potser alguns de vosaltres no ho coneixeu, un recull de termes de llatí medieval, evidentment, termes que són a partir de l'any 800 fins a l'any 1100 o 1200 com a màxim, termes que no són pròpiament de llatí clàssic ni de cap tipus de llatí, sinó el que en diem llatí medieval, un llatí que no es parlava, sinó que s'estudiava, s'aprenia, i que a vegades el que l'utilitzava estava acostumat a parlar ja en català i posava termes en català dins de textos que eren llatins. Bé, d'això hi havia ja precedents, però jo us llegiré precisament una petita part que escriu el doctor Bastardes, de grata memòria, sobre què era aquest diccionari i com es va o com va sorgir. El doctor Bastardes en va ser l'ànima, en va ser el factotum, podríem dir, i la persona que sense ell segurament no haguéssim pogut tampoc escriure aquest glossari. Diu el doctor Bastardes en el prefaci d'una renovació d'edició d'aquest glossàrium que era en castellà, estava patrocinat pel Consell d'Investigacions Científiques i naturalment havia de ser en castellà, però que després s'ha pogut traslladar amb un acord amb l'Institut d'Estudis Catalans, s'ha pogut traslladar al català. I aleshores, doncs, ell escriu un prefaci que no té pèrdua i diu el següent, serà molt, molt breu. Aquest glossàrium té darrere seu una llarga història. És una història que presenta un cert grau de complexitat, diu Bastardes. Jo no sabria explicar-la aquí d'una manera que fos al mateix temps breu i intel·ligible per al lector que no hagi viscut de prop els condicionaments de la vida acadèmica barcelonina en els darrers decennis. Tanmateix, caldrà dir alguna cosa sobre les circumstàncies que determinaren la publicació del primer fascicle. Segons els meus càlculs, en el curs 1952-1953, un grup d'ajudants de la càtedra de Marià Bassols de Climent començà a treballar en el despullament de textos llatins i hispànics medievals, especialment, però no exclusivament, catalans. La tasca va adquirir una certa embranzida en els cursos següents, fins a arribar al curs 1956-1957. En aquesta fase hi treballaren molt assíduament Eulàlia Rodon, Dolors Condom, Rosa Quevedo i Maria Cinta Català. També hi col·laboraren Àngel Mestres i Josep Maria Morató i més esporàdicament Matilde Boleda, Isabel Martínez i Josefina Sòria. Hi ha coses que no pot fer una sola persona, evidentment. Els fruits no es feren esperar. Eulàlia Rodon, que s'havia encarregat del despullament del Liber Feudorum Major, intensificà el seu treball i va poder llegir pel maig de 1956 la seva tesi doctoral, El lenguaje técnico del feudalismo, que fou publicada l'any següent. Això ens va fer veure les possibilitats dels nostres fitxers i ens donà ànim. En aquesta primera etapa, el treball de despullament de textos tenia, però, una finalitat molt concreta. Còpies de les nostres fitxes eren enviades a Madrid a un comitè per a l'estudi del latí medieval, però, en últim terme, eren destinades a fornir material per al Novum Glossarium, dit també Nou Dicanys, que, sota els auspicis de la Unió Acadèmic Internacional, preparava el professor Franz Blatt. Jo no voldria fer retret a ningú, ni parlar de coses que són encara avui per a mi obscures, però sembla que es produïren certes falles en la coordinació. En començar el curs 1954-1955, el professor Blatt ens va enviar una còpia de l'original del primer lliurament del Novum Glossarium, que havia de contenir els mots començats per la lletra L. Bé, explica aquí el doctor Bastardes alguns problemes que van sorgir en la relació amb aquesta acadèmia internacional i amb aquest senyor Blatt, que era el que dirigia el nou Dicanys. Bé, diu el doctor Bastardes, doncs deixant de banda això que acabo jo de dir, diu, he explicat tot això per fer constar que la publicació del nostre glossàrio va néixer d'un desig de col·laborar d'una manera eficaç amb l'empresa del Novum Glossarium i amb la Unió Acadèmica Internacional. Altrament, jo voldria també dir aquí que un diccionari de llatí medieval que comprengui el període que va entre els anys 800 i 1200 i que juntament amb fonts estrictament literàries utilitzi textos no literaris, lleis i documents diversos. Potser hauria d'ésser concebut com una suma, que fos també una selecció dels materials recollits per glossaris d'àmbit territorial molt concret i redactats per estudiosos que posseïssin no solament uns bons coneixements de la llengua, sinó també de la història, de les condicions socials i econòmiques, de les institucions, de les lleis i encara de la cultura material i dels costums de cadascun dels països. La publicació d'un glossari de fonts catalanes fou decidida durant el curs 1956-57, quan l'Escola de Filologia de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pogué disposar de locals adequats. Abans que res, però, calia intensificar la recollida de material. Després, escollírem uns quants articles i formàrem així un espècimen que, reproduït per una primitiva multicopista d'alcohol, fou sotmès a la crítica d'un nombre considerable d'investigadors ja dins de l'any 1959. Aquest espècimen obtingué un acolliment molt cordial. Ens ajudà molt que contestessin figures de gran prestigi de tota Europa, romanistes i llatinistes. Algunes de les cartes rebudes són, per motius diversos, molt interessants. El primer fascicle aparegué l'any 1961. L'empresa era evidentment prematura i calia continuar despullant textos. Això explica, fins a un cert punt, el ritme terriblement lent amb què han anat apareixent els fascicles. Bé, aquests fascicles encara van apareixent, però d'una manera molt lenta, tot i la intervenció de l'Institut d'Estudis Catalans, però hi ha un problema també de personal i un problema, en el fons, jo suposo, econòmic, també deu ser-hi, no? Sí, sí. Bé, potser... potser ho deixo aquí. Jo vaig intervenir en els dos primers fascicles, o sigui que ara no sé si n'hi han sortit ja uns 12, però encara van sortint, però molt a poc jo vaig intervenir, dic, en els dos primers fascicles i vaig haver de deixar aquesta feina per una altra que m'interessava evidentment molt, que era fer les oposicions i tenir ja una estabilitat en la meva trajectòria professional. De manera que vaig deixar aquesta relació, però el doctor Bastardes mateix també ho recull, mai vaig deixar de ser aliena, de ser apartada del grup que es va quedar treballant encara en el llatí medieval. Bé, si he volgut parlar d'aquest glossari, no ha estat altra cosa que potser fer conèixer alguns de vosaltres, no perquè s'hagi de fer servir, perquè en el treball nostre i vostre del cada dia en la traducció no cal fer servir aquest diccionari o aquest glossari, però per mi va ser, ja ho he dit abans, un estímul i un aprenentatge fantàstic. O sigui que una introducció a la lexicografia en la qual hi ha moltes coses per dir i sempre hi seran. Bé, jo doncs deixo aquí, després en tot cas podem fer algun comentari a la taula rodona.
Bé, abans d'anar-vos a us volia dir que alguns d'aquests treballs que ella ha mencionat que havia fet de lexicografia, sí, els vam publicar, els vam recollir en aquest volum, Aula Magna, que si no el teniu vosaltres, el venem aquí a 13 euros. És una qüestió molt de cada dia.
Sí, però per aquests feu prou barat.
Sí. Ella mateixa ho troba bé de preu, ja ho veieu.
No,
ni nosaltres tampoc. El que passa que vam pensar que, en fi, la Diputació de Girona el va fer aquest volum, que seria bo que tinguéssim alguns exemplars per si alguns de vosaltres no el teníeu, perquè és un llibre que val la pena de tenir. El teniu allà darrere si el voleu fullejar, i ens els han portat els de la llibreria 22, i no hi guanyem absolutament res, però sí que hi guanyem fent difusió de l'obra de Dolors Condom, igual que a la càtedra fem difusió de l'obra de Maria Àngels Anglada. I aquesta era l'altra cosa que us volia dir. En a la pàgina web, a veure si puc sortir d'aquí, faig escape, exacte, i us volia ensenyar que la càtedra té una pàgina web dins de la Universitat de Girona. Hi anirem ara un moment. Veieu, això és... No, això és la Facultat de Lletres. Anem a Universitat de Girona. Anem a Càtedres. Veieu que hi ha un menú a l'esquerra. Aneu seguint, oi? Anem a Càtedres. I aquí, a Càtedres, veieu que hi ha tot aquest llistat. I ja vau sentir ahir el vicerrector que la Universitat de Girona aposta per les càtedres. Doncs bé, trobareu la Càtedra Maria Àngels Anglada de Patrimoni Literari. És aquesta. Hi ha una presentació, direcció, personal, història, notícies, novetats, agenda. Maria Àngels Anglada, tenim la cronologia de Maria Àngels Anglada, la bibliografia de Maria Àngels Anglada, més informacions. Vam fer aquest apartat l'any 2009, quan vam fer aquest homenatge amb motiu del desè aniversari de la mort de Maria Àngels Anglada. Després hi ha aquestes activitats, agendes, seminaris, etc. Sabeu que la càtedra fa itineraris literaris, a més d'altres activitats, teníem aquesta beca, publicacions de la càtedra, després us les ensenyaré també, però ara ja hem afegit aquest últim apartat en aquest menú de l'esquerra, és a dir, que s'hi quedarà ja per sempre, i ho anirem fent créixer. Això encara no l'hi havíem ensenyat a vostè.
No.
Dolors Condom a les lliçons de la càtedra. Llavors hem posat el mateix text que anàvem fent difusió i hi hem posat les publicacions, de moment les publicacions de Dolors Condom. Després intentarem de posar-hi una biografia seva, les dates més importants. Està dividida per els llibres i està actualitzada, és a dir, ja hi ha aquesta Aula Magna. Veieu que dalt de tot hi ha el glossàrium, després venen els volums dels quals parlarem demà. Primer hi ha el llibre de text, del qual parlarà demà, els textos de Ciceró, de Rutilina Macià, aquest diccionari. Després hi ha aquell senyal, el diccionari de locucions i frases fetes llatines que vostè va revisar. també hi
sí,
és.
Sí, és una revisió que vaig fer de l'Antoni
sí,
Peris. I en el currículum, que em va donar una mica de feina, doncs vaig pensar que havia de posar en el currículum, i que hi vaig disfrutar molt, i sí, em va donar una mica de feina.
Sí.
Aquest, un company que també va ser dels que primer va intervenir en la qüestió del diccionari. Bueno, va, els primers i dels últims, perquè fins i tot va ser el que va promoure un diccionari abreujat del diccionari de l'enciclopèdia.
Després hi ha aquest senyal, que és aquell volum que va publicar, aquell opuscle, Iter Fakere, que se'n recorda?
Sí.
El Burkhard, aquell volum que vam portar ahir i que avui també ha tornat a sortir, la Bolana, i llavors els articles, un llistat de tots els seus articles, és a dir, que si algun dia necessiteu la bibliografia de Dolors Condom, a part que és també en el llibre, però si la necessiteu per recitar-la, aquí ho teniu.
Perdó, però això ja ho teniu.
Ja, ho teníem a l'estudi Humanitatis, però ara ho hem posat a la càtedra i ho hem...
Sí, ara ho recordo, això. Sí. Sí, bé, hem de donar moltes gràcies a la Maria Àngela Vilallonga com a directora d'aquesta càtedra, Maria Àngels Anglada, que ja porta, i en fi, que serà recollit, anys de vida, i que el nom encara ara fa molt poc que s'ha donat el premi de narrativa que porta el nom de Maria Àngels Anglada, i que sempre tots els que la vàrem conèixer, i pel que va fer, perquè us asseguro que estimava amb passió el món clàssic com estimava altres mons, però que per a nosaltres va ser sempre una gran defensora del llatí i del grec, perquè no solament era el llatí el que li interessava, sinó que li interessava també molt el grec, i ell va començar potser amb un interès més pel grec que pel llatí. Bé, després tornem a trobar-nos i en fi, us heu portat molt bé.
Perquè no ens cansem mai de sentir-la.
Gràcies, això és molta amabilitat.
Esteu convidats a l'esmorzar de cada dia.
Doncs anem a esmorzar.